el moment en què un pont cedia davant la força de l'aigua picanya al País Valencià. La Dana ha descarregat tanta aigua que el riu Magre s'ha desbordat. Les comarques més afectades són les de la Ribera Alta i la plana d'Utiel. A hores d'ara hi ha gent sense llum i sense poder sortir de casa per la crescuda de l'aigua, que ha fet navegar cotxes com si fossin vaixells de paper. A les comunitats més afectades, al País Valencià, Castella-La Manxa, Múrcia i Andalusia, hi ha com a mínim 7 persones desaparegudes. De seguida connectarem amb el País Valencià i entrevistarem els alcaldes de Guadassuar i Alzira.
Catalunya nit.
Segona denúncia avui contra el polític Íñigo Errejón. L'ha presentada Aida Nízar, exconcursant de Gran Hermano. L'acusa de fer-li tocaments no consentits. Al Catalunya nit entrevistarem Lucía Avilés, magistrada experta en violència masclista i processos judicials en perspectiva de gènere. És, a més, vocal del Consell General del Poder Judicial. Passarem per Washington, en concret per l'escenari on avui Kamala Harris farà un dels actes principals de la seva campanya des del mateix punt on Donald Trump cridava la insurrecció el gener del 2021. Queden exactament 7 dies per a les eleccions del 5 de novembre. Un dels principals grups del conegut com a K-pop a Corea del Sud, Misamo, ha escollit el claustre de la Seu Vella de Lleida com un dels escenaris del seu últim videoclip, que en poc temps ha acumulat gairebé 3 milions de reproduccions a YouTube. És un grup de Corea del Sud molt popular i a la Seu no descarten que els sud-coreans més fans dels músics posin Lleida en les seves rutes turístiques.
Tenim el folletó amb 16 idiomes diferents i, evidentment, si hem de fer el 17, que és el coreà, doncs no és problema, encantats nosaltres de que vinguin.
I avui al Catalunya nit rebrem els Blaumut, que ens presentaran el seu nou disc, Abisme. Són les 10:03, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Pas de la Dana pel País Valencià, Múrcia, Castella-La Manxa i Andalusia ha deixat fins ara 7 persones desaparegudes. Són un camioner que es busca al Cúdia, al País Valencià, i 6 persones del municipi de Létor, a la província d'Albacete. La situació és especialment complicada al País Valencià, on no hi deixa de ploure i les conseqüències del temporal són cada vegada més greus. El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, assegura que ha demanat al govern espanyol que activi la situació de prealerta per poder tenir tots els efectius disponibles. També ha demanat als ciutadans que no surtin de casa i que prenguin totes les precaucions possibles. Són declaracions de fa uns minuts a Apunt.
Que nadie salga a la carretera, especialmente en la provincia de Valencia y en toda la comunidad valenciana, pero que nadie salga a la carretera porque no es necesario, que se puedan quedar en casas. En general, en la provincia de Valencia, la gente que esté cerca de cauces fluviales o de barrancos, que busquen la mayor altura posible. Si están en su casa y están en un bajo y pueden ir a la casa de al lado que tiene un primero, que vayan al primero.
El coordinador d'emergències, Jorge Suárez, també demana precaució, també a través del mateix canal de Apunt.
En este momento es muy importante dejar las redes de carreteras libres, tanto para nuestra propia seguridad, para no generar nuevas emergencias, que puedan ser demandantes de recursos y para que los servicios de emergencia puedan acceder cuando antes, cuando las condiciones lo permitan, a esos sitios. Ese es el primer consejo.
També han demanat que se segueixin les informacions dels canals oficials i han explicat que per ara no s'ha confirmat cap víctima mortal. Sigui com sigui, la situació és molt i molt complicada, continua plovent i les conseqüències del temporal cada vegada són més greus. Les comarques de la Ribera i la Plana d'Utiel són les que més afectacions estan tenint i han tingut perquè el riu Magre s'ha desbordat en diversos punts. I en un d'aquests indrets, en un d'aquests punts, hi ha la nostra companya, la Pepa Ferrer.
Situació crítica al País Valencià. El problema ha estat el desbordament del riu Magre. A Utiel ha inundat dos barris i fins allí s'ha traslladat la unitat militar. Recordem que en aquesta comarca, la plana d'Utiel-Requena, s'ha registrat registres històrics, més de 300 litres. El pantà que regula el cabdal d'aquest riu, del riu Magre, que és el pantà Forata, també ha començat a desaiguar. I a la Ribera Alta també forts aiguats. Al Gemesí, un altre cop, el riu Magre, doncs també s'ha desbordat. Hi ha barris que s'estan començant a inundar i n'hi ha preocupació, molta preocupació, de fet, entre els veïns. A l'Alcúdia, també a la Ribera Alta, s'ha suspès la recerca d'un camioner que està desaparegut i que durant el dia d'avui se l'ha estat buscant. També a l'autovia de l'Alcúdia a València, pel propi desbordament del riu Magre, doncs també hi ha desenes de cotxes i camions que han quedat atrapats. Situació, com deien, crítica al País Valencià i ui en les pròximes hores, perquè els barrancs i rius van molt plens.
Moltes gràcies, Pepa. Una veïna d'Utiel, Sara Solà, també ha parlat de la situació que està vivint a punt al canal del País Valencià.
Els bombers han arribat, han pujat, han entrat a les cases, en cordes, han fet un treball meravellós i ens deien que mai en la vida s'hagueren pensat el que ha ocorregut i ja ho veieu. Els cotxes, cases, els garatges han esclatat, els dipòsits del gasoil, calderes, esos moments de l'olla retumbant com si fora el riu Nilo.
Pel que fa als transports, la Dana ha obligat a suspendre la circulació de l'AVE entre Madrid i València, també els trens entre València i Barcelona, a causa d'un camió bolcat a les vies i de les forces de les fortes pluges. Anna Alfonso.
Sí, el temporal també ha fet tallar 4 línies de rodalies a València. Segons informacions d'AENA, també s'han hagut de cancel·lar i desviar diversos vols que anaven a València i s'ha hagut de tancar el port de la ciutat. També hi ha hagut destrosses en infraestructures. A Picanya, a l'Horta, el desbordament d'un barranc ha provocat que l'aigua s'emportés una passarel·la que connecta aquest municipi amb el de Paiporta. Altres poblacions afectades són Elx, Santa Pola i Crevillent, al Baix Vinalopó. També Sueca i Cullera, a la Ribera Baixa, i l'Alcúdia, Tous i Alzira, a la Ribera Alta, on dos conductors han hagut de ser rescatats amb helicòpter. De cara a demà, l'Ajuntament de València ha decidit suspendre totes les classes i les activitats esportives a l'aire lliure i en instal·lacions municipals, a més de tancar parcs, jardins i cementiris.
Molt bé, moltes gràcies, Anna. De seguida parlarem amb alcaldes de la zona, també amb algun veí afectat, però d'entrada el que volem fer és parlar amb la Gemma Puig sobre la situació que s'està vivint ara al País Valencià, aquest temporal, i també la previsió per les pròximes hores en aquest mateix punt. Gemma, bona nit.
Bona nit, Manel. Doncs sí, és una situació molt complicada perquè porta moltes hores plovent als mateixos indrets i, per tant, aquests registres de precipitació doncs molt intensos, i això ha fet, a més, ha plogut a l'interior, a la costa, i, per tant, va baixant aquests rius molt carregats, s'han desbordat, com comentàveu ara fa una miqueta. Alguns dels registres, per exemple, a Xiva porten 436 litres, però també, per exemple, a Pedralba 383. Pensa que en tot un any a Pedralba mateix cauen 790, per tant, en un dia, en poc poques hores, ha caigut la meitat del que cau en tot un any. Per tant, aquesta pluja molt, molt intensa. A més, són efectes d'aquesta dana, d'aquest embussament d'aire fred, que va associat a fenòmens també de temps sever. Hi ha hagut tornados. Per tant, molta precaució, perquè encara continua una mica en aquest sector força estancada. La tendència és que en les properes hores doncs es vagi desplaçant cap al nord, cap a Castelló, vagi perdent més intensitat i arribi a casa nostra de nit, matinada i primera hora de demà cap a les Terres de l'Ebre, però no amb la mateixa intensitat de moment prevista doncs, que ha tingut tot aquest efecte aquí a la zona, com comentàveu, de la plana d'Utiel, de la Ribera Alta.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Gemma. Tornarem a connectar, com sempre, cap a les 11 de la nit per saber la previsió que ens espera per demà. Moltíssimes gràcies, Gemma. Fins ara.
Fins ara.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Podem parlar ara amb l'alcalde de Guadassuar, que és un municipi a prop de l'Alcúdia, a la comarca de la Ribera Alta. Senyor Vicent Estruc, gràcies per atendre el Catalunya Nit. En quina situació està ara mateix?
Pues realment estem en una situació molt complicada i jo no l'he conegut en els 53 anys que tinc. Se mos ha desbordat el riu Magre, la sequera del Xúquer, ens està entrant d'aigua a totes les cases del poble, i en aquest cas, en moltes no hi ha llum, tenim pues, col·lapsat el 112, a lo que seria els bombers, la residència, hem fet pujar a tots els residents a la primera planta, perquè entenguem que seria el lloc on no va a arribar l'aigua, esperem, però una situació molt complicada.
Tenen notícies si hi ha alguna persona que hagi, que no se sàpiga on és o si algú ha pres pues, mal?
En principi, espere i entenc que no, val? Espere que no tinguem ninguna desgràcia personal, però realment això és un caos, això està sent molt dur, i el problema veu pitjor és que segueixen separat, i pareix que no vaig a menys.
S'esperaven una crescuda així del riu? Què és el que els ha sorprès?
Pues m'ha sorprès perquè jo torno a repetir-li que jo crec que a la sola no s'ha conegut això. Ni siquiera en la pantana tingué aquesta quantia d'aigua a Guadassuar, en la pantana de 82. Ja ens havien advertit que podia estar una cosa igual o superior a la pantana del 82, però realment crec que està seguint pitjor del que esperàvem.
Què és el que segur s'hagués pogut preveure? O què s'hauria de fer perquè això no hagués passat, pues, a veure, si és que hi havia alguna cosa a fer?
Que fer? Jo entenc que és tindre tranquil·litat, que és molt difícil tindre-la. Entenguem que, per sort, en Guadassuar no n'hi ha barrancs per mig de la localitat, que no hi hagin de casa, que busquen les altures, en aquest cas, que tinguin el primer pis, i a poc intentarem arribar a tots els llocs i a totes les persones conforme puguem. Me consta que estem hidrant els pobles al voltant, però clar, estan en igual situació la majoria, cada moment va en augment i va ser difícil, però bueno, anem a intentar-ho. Ja li dic que jo ara mateix no puc ni eixir de casa perquè estic bloquejat per l'aigua, no perquè no puc obrir la porta, és a dir, ni siquiera puc eixir a ajudar perquè no tinc la porta. No sé el que ha passat, està col·lapsat i no m'he deixat obrir-la.
Entenc que a més no tenen ni electricitat, ni llum, ni...
En alguna casa me consta que sí. En la meua, no. La zona meua pareix que estigui més afectada. No tinc notícies. No tinc notícies exactament de com. Estic parlant en contacte amb la policia local.
Però és que no podem obrir la porta.
Sí, sento que intenten obrir la porta. Li deia, no sé si sap si el cas de Guadassuar és únic o si hi ha altres municipis aquí a la mateixa comarca que estan en una situació similar.
No, Alcúdia em consta que està, no sé a quin nivell està, però està en una situació semblant a nosaltres. Jo crec que no puc dir-li en quina situació està realment. Patem per al Cira que el tenim baix de nosaltres i és algo, ja dic, jo no ho he viscut en la vida a la Guadassuar i és algo increïble, inaudit i me pareix que molt dur.
Ens en fem càrrec quan això amaini una mica la situació. Quina feina s'haurà de fer ara al seu municipi?
Pues tindrem molta feina perquè, com torna a repetir, tenim tot el poble en un metro d'aigua en totes les cases. Imagina't el que suposa això per a 6.000 habitants, més les empreses, més pues, tots els edificis públics col·lapsats. No sé, la veritat és que ara mateix el que estic intentant solventar és el poder ajudar la gent que necessita, intentar estar el més aviat possible per ajudar a tots i veure de què manera uns a altres podem defensar-nos d'esta riuada que ens està traient un quebrader de cap impensable.
Vostè sap si els serveis d'emergències de la Generalitat, per exemple, estan actuant aquí al seu municipi, si s'han activat?
A veure, la Ribera, que és on pertenim a nosaltres, la Ribera Alta, la veritat està col·lapsada, està, pareix ser que el riu Magre és un riu que travessa des de, pues, pràcticament tota la Ribera, des de dalt, passant per Carlet, per Alcúdia, per Guadassuar, acaba el CNSI, el CIDA, junt al Xúquer, i no sé, la veritat, no sé com pot acabar això, perquè realment és una situació molt dramàtica i molt complicada.
Per acabar, entenc que si no hi ha electricitat, potser hi ha persones que no poden ni utilitzar tan sols el telèfon mòbil, no sé si tenien bateria o no, però es pot donar situació d'incomunicació també en algunes persones.
Pues el meu, en este cas, estic sense bateria. Sense bateria, perquè no em puc carregar-lo des de ja fa una hora i, òbviament, pues, intentant parlar en la policia, en tot el 112 i en tots els mitjans de rescat, pues m'estic quedant sense bateria, que és el pitjor, i sense llum.
Clar. Doncs no l'entretenim més. Vicent Estruc, alcalde de Guadassuar, un municipi d'uns 6.000 habitants, oi?
Correcte.
Molt bé, doncs tant de bo que tot això passi ràpid i que de seguida puguin tornar a la normalitat, tot i que pel que ens explica serà difícil. Una abraçada ben forta des de Catalunya Ràdio.
Vale, sala.
Una abraçada. Doncs ara podem saludar a Víctor Assins, que ens escolta des de Paiporta i en una situació també complicada. Quina és, Víctor? Bona nit.
Hola, bona nit. Pues aquí la situació és prou... Bueno, sembla molt greu, però, més que res, perquè jo visc a un carrer prou gran i així estan els cotxes ara mateix fent una muntanya. S'han trencat tots els baixos de tots els comerços, etc. Estan els veïns, perquè, clar, Paiporta és un poble, i tots els veïns que viuen a la planta baixa estan apujant a casa dels altres veïns i l'Àuvia no deixa de córrer. És prou catastròfic, la veritat.
Tu en quina situació estàs ara mateix? Estàs a dintre casa, on ets i què és el que...
Jo aquesta vesprada hem pogut treure el cotxe del pàrquing, més sembla que hem perdut el cotxe, veient tota la muntona de cotxes que hi han. Nosaltres tenim sort, més que res, perquè vivim a una finca, no? Jo visc a la quarta planta, i aquí l'únic problema que tenim és que no hi ha cap connexió. Ara mateix no tenim llum, internet està, bueno, nul totalment, i res, no hi ha llum a cap puesto, estan els veïns preguntant-se uns als altres, i au, però és prou greu. De fet, és una cosa que jo no ho havia vist mai.
Víctor, aquí veus que hi hagi treballant, no sé, serveis d'emergències, bombers, hi ha algú actuant al carrer?
No, ara mateix no. No hi ha ningú treballant al carrer, almenys aquí, des de jo puc veure. El que sí que he vist ha sigut un parell una ambulància fa un rato passant per davall de casa, però perquè l'Àuvia se l'enduia, i un cotxe de policia que s'ha anat en l'altra direcció. La corrent és molt forta, vull dir. El restaurant que tinc davall de casa, que és prou popular, no?, i és molt conegut ara mateix, i la gent ha vingut a aixecar Àuvia fa dues hores o així, i han tingut que eixir tots per on podien, perquè ara mateix està enfonat. No hi ha ningú ara mateix.
O sigui, el carrer que tens tu a casa teva és un riu ara mateix, eh? O sigui, diguéssim, els baixos del carrer és una riera.
Sí, jo visc al carrer Mestre Palau de Paiporta, i ara mateix és una riera, més que res, perquè aquest carrer dona un barranc, el barranc de Picassent, que baixa per aquí pel meu poble, i ara mateix això està enfonat.
Déu-n'hi-do. No sé si les previsions us diuen que això ha d'anar menys, si segueix plovent, com esteu ara mateix?
Ara mateix la previsió és encara tenim aquí tormenta, perquè es veu el cel prou carregat, no està plovent, però l'Àuvia no deixa de baixar. Vull dir, el nivell està el mateix que fa, no sé, una hora i mitja o així.
Us havien preparat per una cosa així? És a dir, us havien alertat que això podia passar?
L'avís que ens ha plegat al mòbil, l'alarma, ha plegat una vegada, ja estava enfonat. Això ha sigut... Però no estava previst. De fet, es nota, perquè la gent ha eixit corregant d'on estava, cap a casa, hem deixat el cotxe on podíem, en un polígon, i l'Àuvia fins a... fins al pit. Jo he plegat quasi nedant a casa. He pogut obrir la porta de casa de miracle. No, no és conya, però és que és una... Bueno, mare meua, té igual.
Sí, sí, doncs molta precaució. M'imagino que estàs com molta gent que ens ha dit avui, allò, comptant la bateria segon a segon, perquè no podeu carregar els mòbils, és també la teva situació, sí. Suposo.
Sí, en el meu cas tinc una bateria d'aquestes portàtils i podré carregar-ho una mica, però la meva companya i jo ara mateix, pues clar, estan quidrant. Els pares són pares i clar, és com, bueno, no podem parlar amb ningú, anem a pagar un mòbil i deixarem l'altre encès i anirem carregant quan puga ser. En aquest cas, home, jo tinc sort perquè he vist que en una finca alta, però uf, la gent que viu als baixos està fotuda, de veritat.
Doncs no et volem robar més temps i tampoc més bateria del mòbil. Moltíssimes gràcies, Víctor, okay. I tant de bo que millori la situació ràpidament. Una abraçada ben forta.
Vinga, moltes gràcies, Manel. Adéu.
Catalunya nit.
Vuit minuts i mig per arribar a 11:15 de la nit, molt pendents d'aquesta dana, d'aquest temporal que està afectant sobretot el País Valencià. Anirem parlant al llarg de l'informatiu, però el dia ens deixa també altres notícies i dos moviments importants del cas Íñigo Errejón. El jutge ha admès la primera denúncia per agressió sexual i cita a declarar l'actriu Elisa Mulià. I això el mateix dia que hi ha hagut una segona denúncia contra l'exportaveu de Sumar, en aquest cas de l'exconcursant de Gran Hermano, Aida Nízar, que recull tocaments sense consentiment per part d'Errejón el 2015. Àlex Giral Robert.
Amb el moviment del jutjat número 47 de Madrid, la investigació penal contra Errejón ja està oficialment en marxa pel cas de Mulià. Un cop el Congrés li ha confirmat que ja no és diputat, el jutge ha assumit la competència de la causa. El primer pas és la declaració de la denunciant per confirmar el procediment i acte seguit el magistrat citarà declarar l'imputat. En la primera aparició pública de l'actriu i presentadora des de l'esclat de l'escàndol, Mulià ha defensat la denúncia, entre d'altres, per desmentir que les acusacions contra Errejón fossin falses.
Y a mí me están llegando ya relatos de chicas. La manera en la que actuó conmigo esa noche, por lo visto, la repetía siempre. Yo creo que tenía que decirlo y que al final lo más importante son las mujeres.
Dèiem que Aida Nízar ha presentat una segona denúncia contra Errejón. Per quins fets, Àlex?
Doncs per aquests que relata la mateixa col·laboradora televisiva.
Denunciar a este hombre empoderado, Errejón, porque me ha apretado contra su cuerpo, porque me ha baboseado, porque me ha dado una fotito en el culo.
Això durant un acte a la Complutense de Madrid ara fa 9 anys, segons la denúncia. Diu un recull d'aquesta denúncia que Errejón se li va abraonar, li va fer notar el seu penis erecte i li va fer un petó a la galta.
I també el PP s'ha vist afectat en les últimes hores per dos casos de suposat assetjament sexual.
Sí, els populars admeten haver demanat explicacions a l'alcalde d'Algesires, acusat via xarxes d'haver assetjat dues regidores del PP, i un jutjat d'Estepona ha obert diligències prèvies contra l'alcalde per fets similars cap a un policia local.
Molt bé, moltes gràcies, Àlex. El cas Errejón ha impactat en l'opinió pública i veiem que hi continua havent molts estereotips al voltant del prototip d'agressor. Es diu allò que no ho semblava o no ho diries mai de determinada persona, però també al voltant de la víctima, tant socialment com en l'entorn judicial. Es diu per què no va marxar o per què no van denunciar. Són dues de les preguntes que aquests dies sentim que es fa gent, que s'escriuen a les xarxes i que les especialistes insisteixen que no són les preguntes segurament més adequades. De tot plegat, en volem parlar ara amb Lucía Avilés, que és magistrada, experta en violència masclista i processos judicials en perspectiva de gènere i vocal també del Consell General del Poder Judicial. Senyora Lucía Avilés, bona nit.
Bona nit, què tal, com estàs?
Molt bé, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Parlàvem aquests dies d'aquest cas, l'estem seguint, evidentment, i d'entrada li volia preguntar si en un procés judicial per violència sexual les dones que denuncien encara es poden trobar també amb professionals, diguem, incrèduls o reticents a creure o amb processos que acabin sent revictimitzadors.
Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme. En cuanto a la pregunta, A ver, desde el punto de vista institucional, una vez que se formula, que se presenta una denuncia por parte de la víctima, aquí digamos que se da comienzo al proceso, se abre la puerta del proceso penal y a partir de aquí empiezan, digamos, pues toda la batería de medidas legales para poder investigar aquello que se está denunciando. Hoy en día, frente a lo que, digamos, a inercias pasadas, se ha mejorado mucho en el tratamiento de las víctimas, no solamente por la mejor atención desde el momento en el que interponen la denuncia, sino en el juzgado cuando se les toma declaración y se les acompaña durante todo el proceso judicial. Una de las implementaciones a nivel judicial es precisamente la formación en la atención de, pues, de este tipo de casos, ¿no? Uh-huh. Además, hay una labor básica que con la que contamos todos los juristas, que es la que realiza además el Tribunal Supremo, que nos va dando una guía, digamos, por así decirlo, una guía práctica de actuación a través de los casos que va resolviendo. Decíamos, pues, la tardanza en denunciar, bueno, pues no pasa nada por denunciar un poquito más tarde, porque eso a priori no va a restarnos credibilidad, ¿no? Al final, sí, las víctimas denuncian y cuando tienen fuerzas para poder hacerlo.
Aquest és el primer pas, denunciar. Ho dic perquè ahir insistia molt Yolanda Díaz, la vicepresidenta del govern, insistia en que les víctimes, sobretot, el primer que han de fer és denunciar. És important que siguin elles mateixes que denunciïn?
Bueno, yo creo que aquí hay que diferenciar quizá dos planos. Uno, el pacto social, en el ámbito social, cuando se cuentan, cuando las mujeres contamos qué nos ha sucedido, estamos rompiendo un pacto de silencio, ¿no? Impuesto al final desde el punto de vista social y en algunos casos además digamos apuntalado con la culpa, la vergüenza, pues que podemos sentir en todas las esferas en las que se desarrolla nuestra vida, ¿no? El legislador es muy respetuoso con la decisión de las víctimas, y en este tipo de delitos, en casos de violencias sexuales, lo que determina es que el proceso penal solamente en casos de personas mayores de edad, el proceso penal solamente se va a iniciar cuando se interpone una denuncia. Y aquí ya entramos en este plano jurídico jurídico penal, en donde efectivamente la denuncia es la llave de acceso a la jurisdicción penal, ¿no? A toda esta batería de medidas penales. No debemos confundir las violencias sexuales con la violencia de género. Quizá el punto de confusión nos lo da el plano internacional, porque a nivel internacional y bajo el paraguas del Consejo de Europa, tenemos que las violencias sexuales son violencias contra las mujeres porque nos afectan a nosotras de manera desproporcionada y por el mero hecho de serlo. Pero esto, desde el punto de vista de nuestro ordenamiento interno, con la teniendo presente la Ley Orgánica 1/2004, no es constitutivo estrictamente de violencia de género. La violencia de género es la que se ejerce contra nosotras por nuestras parejas o exparejas, y en este caso, en la mayoría de los supuestos, tanto la víctima como cualquier otra persona que tenga conocimiento del delito cometido puede denunciar, y por tanto es un delito público. Pero en el caso de las violencias sexuales, sí que es necesario obligatoriamente la denuncia de la persona ofendida, ¿no? De la víctima.
Clar, aquesta és una distinció molt important que molts cops passem per alt. Estem en el cas de Íñigo Errejón, en aquest segon cas, en el de violències sexuals. Com podem preveure ara el procés judicial? Un cop ja hi ha aquesta denúncia, la primera, d'Elisa Mulià, què podem preveure ara a nivell de terminis, de processos?
Ahora, una vez que se pone en marcha el proceso penal, lo primero que se tiene que hacer es tomarle declaración a la víctima. ha presentado una denuncia en comisaría y a partir de aquí, pues en este caso el juez pues tendrá que llamarla a declarar y a partir de aquí pues iniciar una línea de investigación que se construirá a partir del relato que ofrezca la víctima y puede contarse pues con pues si hubo testigos que puedan relatar pues el contexto, los hechos o que tengan un conocimiento incluso por referencia de estos hechos, pues seguramente habrá que llamarles a declarar, habrá que también tomarle declaración, en este caso a la persona denunciada, a Íñigo Errejón, y al final pues hacer todas aquellas, labores de investigación que permitan acreditar o que permitan tener indicios racionales de criminalidad, como decimos los juristas, en relación tanto a los hechos como, en este caso, a la persona responsable. Es decir, ahora se va a investigar, no es que ya de una manera absoluta se tenga que dar una credibilidad absoluta a la víctima, como no sucedería eso tampoco con la denuncia de cualquier otro delito. Siempre hay que investigarlo primero para, en su caso, poder pasar a la siguiente fase procesal, ¿no?
I estem parlant de processos molt llargs, és a dir, estem parlant de mesos...
Bueno, esto en principio tratándose de violencias sexuales normalmente se le debe dar cierta celeridad en los juzgados. En este caso, claro, a priori no deberían presentar mucha complejidad y en principio tendría que ser un procedimiento de instrucción relativamente sencilla. Aquí aprovecho ya también para recordar pues que los juzgados en todo el Estado español pues están bastante saturados, especialmente en Cataluña están bastante saturados y esto pues no sé de qué forma puede incidir en Cataluña y en el resto del territorio nacional, ¿no? Pero en cualquier caso es un procedimiento que a priori y teniendo clara cuál es la línea de investigación no debería presentar mayor complejidad, ¿no? Para la instrucción de la causa.
En els casos d'abusos i de violències sexuals, suposo que un dels elements és la situació de poder que pugui exercir alguna persona respecte d'una altra. Avui s'afegien dos casos que hem conegut en què el PP ha obert també investigacions internes per saber què és el que està passant. No sé si té la sensació que un cas com el d'Íñigo Errejón pot ajudar potser a trencar una mica aquesta barrera també de denunciar, malgrat la por a que la persona sigui més poderosa o el que pugui estar passant. No sé si d'alguna manera pot servir d'exemple també.
Bueno, yo creo que si partimos de las estadísticas, ¿no? Sabemos que el 8% de las violencias sexuales son las que se denuncian. Esto, si hacemos el planteamiento inverso, es un 92% de violencias sexuales no se denuncian, ¿no? ¿Y esto en qué se traduce? Pues en la generación, digamos, de espacios de impunidad que se crean precisamente por este pacto de silencio impuesto por los agresores y que a cuyo favor está, digamos, pues para mantenerlo, pues esa culpa, la vergüenza que pueden sentir las víctimas, ¿no? Al final somos nosotras las mujeres, o bueno, en general las víctimas de las violencias sexuales, las que, bueno, pues ven un poco o vemos cómo se puede ver afectado todo nuestro entorno, cómo se nos puede juzgar y esto, digamos, en situaciones en las que no existe ningún compromiso público de ninguna de las partes. Cuando alguna de las partes, y fundamentalmente la parte agresora, se sitúa en un plano con ciertas notas de poder, en cualquier ámbito profesional, pues estas sensaciones de culpa, de vergüenza, de no me van a creer, no lo puedo denunciar, por miedo a las represalias, por miedo a que nos juzguen, esto se acentúa todavía más y muy probablemente este 8% de denuncias que se da sin tener este estas dosis de poder, pues aún más se aminoran, ¿no? Me preguntabas en relación al reflejo, al impulso social que puede generar este tipo de denuncias. Indudablemente es una línea o un espejo que seguramente puede ayudar a muchas otras víctimas a denunciar, ¿no? Esto ya lo hemos visto en otras ocasiones en el Estado español, en el que bueno, pues se ha denunciado por parte de a lo mejor alguna persona que tiene cierta proyección pública, pues una determinada conducta, y a partir de aquí eso ha ayudado a que las propias víctimas identifiquen aquello que les ha sucedido. Un ejemplo, pues el beso no consentido en el caso Rubiales, ¿no? Sí. Y aquí pues incluso socialmente, hasta incluso pues muchas personas podrían llegar a justificar, ¿no?, esa situación, pero el hecho de denunciarlo, el hecho de evidenciarlo, ya puso de manifiesto primero el telón de fondo que se tenía, que era una situación como pudiera ser pues la que aparentemente pues se nos representa ahora, ¿no?, de abuso de poder, una situación en la que una de las partes tiene poder sobre otra, en aquel caso era una cierta relación de subordinación, y luego una conducta que realmente con el Código Penal en la mano pues podía llegar a ser, como así se ha configurado, un tipo delictivo, ¿no?, una agresión sexual, porque así lo dice el Código Penal, ¿no? Entonces, claro, al final estos espacios de poder pues tienen que romperse, ¿no? Y una forma de romperse es a través de esta, digamos, el llamar a las cosas por su nombre, el identificar, el que las víctimas puedan identificar esas situaciones y puedan sentirse también pues con un poco en la confianza también de que las instituciones van a actuar y van a hacer su trabajo, ¿no? Porque al final una de las preguntas claves que se planteaban, ¿no?, en relación a este caso es, bueno, también las instituciones, ¿qué papel tienen aquí?, ¿no? Porque hemos avanzado mucho en políticas feministas, en modificaciones legales y todo, pero aún sigue habiendo un 92% de violencias sexuales que no se denuncian, ¿no? Y yo creo que al final, bueno, pues desde las instituciones el plantearnos qué se puede hacer, ¿no?, con este nicho de denuncias que no salen a la luz, que no llegan a salir a la luz, y por qué no salen a la luz, ¿no?
Efectivament, ens quedem amb aquesta dada, aquest petit punta de l'iceberg, que és el 8%, però també en què estem fent avenços i que des de diversos llocs podem anar-ho fent millor, també des dels mitjans de comunicació a l'hora de fer les notícies i d'explicar-nos, posant el focus en l'agressor i no en la víctima, i per això li agraïm tant que ens ajudi a entendre-ho i a explicar-ho millor. Lucía Avilés, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit en directe al Catalunya Nit.
Gràcies a vosaltres.
Un
adiós,
abrazo.
Buenas noches.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Són les 10 i 38 minuts. Nou front judicial contra Begoña Gómez. El jutge Juan Carlos Peinado ha admès a tràmit la querella de l'organització Ultra, Hazte Oír, i amplia la causa contra la parella de Pedro Sánchez Madrid. Toni Fortesa, bona nit.
Bona nit.
Quines són aquestes noves imputacions cap a Begoña Gómez?
El jutge Peinado la investigarà també per apropiació indeguda i intrusisme professional en la càtedra que codirigia a la Universitat Complutense de Madrid. Aquestes dues acusacions se sumen a les de tràfic d'influències i corrupció en els negocis. El president espanyol Pedro Sánchez ha minimitzat la importància d'aquestes noves imputacions en declaracions des de l'Índia, on s'està en viatge oficial. El president espanyol ha assegurat que està molt tranquil i ha recordat que la querella que ha comportat la imputació d'aquests nous delictes prové del mateix espai polític que les anteriors.
Mismas organizaciones ultraderechistas que presentan una querella y mismo recorrido. Cada vez estoy más convencido de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio.
Des del PP, Cuca Gamarra señala directamente al president del govern espanyol.
No hay kilómetros de distancia que pueda poner por medio Pedro Sánchez para que la corrupción que ya le acorrala desde el punto de vista político y en su entorno siga avanzando. Y tenemos nuevos datos, nuevas informaciones.
La nova interlocutòria del jutge Peinado arriba enmig la tempesta política que ha aixecat el cas Errejón per les denúncies d'agressió sexual. Tot i la situació actual, el president espanyol manté confiança plena en l'obra del seu govern.
Vamos a seguir gobernando hasta el año 2027. Pues ya les digo yo. Las izquierdas se volverán a presentar y volveremos a ganar.
En respecte al cas Errejón, Pedro Sánchez ha defensat l'actuació de Sumar i ha reiterat la total confiança en els seus socis de coalició.
Doncs això respecte a la parella de Pedro Sánchez i la parella de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso haurà de declarar com a imputat pels delictes de frau fiscal i falsedat documental. La jutgessa que porta el cas ha citat Alberto González Amador per al 29 de novembre. L'acusat haurà d'anar a declarar, tot i el pacte que ha tancat amb la Fiscalia, Martí Ferrero.
Sí, el Ministeri Públic l'acusa d'haver defraudat uns 350.000 euros a Hisenda en l'impost de societats dels exercicis fiscals dels anys 2020 i 2021. Els seus advocats van oferir i van tancar un pacte amb la Fiscalia per evitar-li anar a la presó a canvi de reconèixer el delicte i abonar els diners defraudats. Però no es va acabar de materialitzar, perquè la jutgessa ha ampliat la investigació contra la parella d'Ayuso a dos possibles delictes més d'administració deslleial i de corrupció en els negocis. Serà el 29 de novembre quan la Fiscalia, a la vista d'aquesta ampliació del cas sol·licitada pel PSOE i Més Madrid, haurà de comunicar si manté l'acord de conformitat a què va arribar amb la defensa de l'acusat.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Super late tonight, picking apples, making pies. Put a little something in our lemonade and take it with us. We're half awake in a fake empire.
2 minuts i mig i arribarem a 3:15 de la nit. Aviat farà 10 anys que Donald Trump va anunciar que aspirava per primer cop a la presidència i en aquesta dècada n'hem sentit de tots colors del magnat novaiorquès. Sembla que no ens hauria de sorprendre res després de tant temps constatant com Trump porta el seu discurs al límit. Avui, però, Donald Trump ha fet una afirmació controvertida que pot tenir serioses conseqüències electorals ara que falta una setmana exacta per a les eleccions nord-americanes. Per això anem cap a Washington. Francesc Garriga, bona nit.
Bona nit.
T'agafem a prop de la Casa Blanca, on aquesta nit parlarà Kamala Harris, però comencem amb Trump i aquesta afirmació controvertida arran del míting del cap de setmana a Nova York, que tu ens vas explicar, on un dels taloners de l'acte va fer escarni i va insultar els porto-riquenys.
Lluny de distanciar-se de les bromes i els insults, Donald Trump ha comparegut aquest dimarts per fer una aferrissada defensa de l'acte del Madison Square Garden, on es van proferir insults i comentaris racistes. Ho ha qualificat tot, atenció, de Festival de l'Amor.
No crec que s'hagi vist mai res igual al que vam viure l'altre dia al Madison Square Garden. L'amor, l'amor en aquell lloc era aclaparador. L'hauríem pogut omplir moltíssimes vegades amb la gent que es va quedar fora. No hi ha hagut mai un acte tan preciós. Va ser com un festival de l'amor. Un festival de l'amor absolut. I va ser un honor ser-hi.
En canvi, ha acusat la campanya de Harris de ser una campanya d'odi que busca destruir el país. Trump també ha obert la porta a un dels seus clàssics ara actualitzat. Ha advertit que ja estan passant coses lletges a Pennsilvània, posant el dubte, o començant-hi, com més, si més no, a posar el dubte als resultats electorals. Amb les enquestes amb un empat gairebé absolut, això no fa més que escalfar-se.
Francesc, ens parles en concret des de l'Elipse, al parc del sud de la Casa Blanca. Sentim l'ambient de fons, on d'aquí una estona Kamala Harris hi farà un míting altament simbòlic. I tu has recollit testimonis impactants de gent que la coneix i que en té visions molt oposades.
En efecte, som a l'Elipse, on es farà aquest acte de campanya de Kamala Harris, on buscarà mobilitzar el vot i, sobretot, enviar un missatge de defensa de la democràcia. Però hem volgut parlar amb dues persones que la coneixien bé, dues persones persones que demostren que és un personatge controvertit que per uns genera moltíssima il·lusió, però per altres, en canvi, és un desastre. Dues persones que la coneixen bé. L'exfiscal d'Alameda, a Califòrnia, Nancy O'Malley, va ser mentora i amiga de Kamala Harris, i també Steve Cooley, exfiscal de Los Angeles i candidat derrotat per Harris el 2010 com a republicà per la Fiscalia de l'Estat. Visions oposades. Nancy O'Malley ens descriu així Kamala Harris.
Una cosa d'ella que és impressionant és que és molt llesta, moltíssim. No necessita que li expliquin les coses 10 vegades per entendre-les. Entén les estratègies, viu, de fet, la seva vida de forma molt estratègica. I sí, sí, és molt llesta.
Creu que és capaç, intel·ligent i qualificada. I el republicà, doncs Steve Cooley, en pinta una imatge ben diferent. Diu que està d'acord quan Trump diu que Harris és comunista, però sobretot que és més tonta que una pedra.
Crec que a vegades és tan estúpida que pot acabar dient coses comunistes sense saber que ho són. No crec que sigui prou intel·ligent per adonar-se que algunes de les seves posicions són comunistes. No estic en desacord que se la qualifiqui de tonta o estúpida, no. Tot i que jo diria més aviat que és incapaç de pensar de forma crítica. Així que no crec que Trump s'equivoqui quan la pinta de tonta. Potser podria fer servir un altre adjectiu, però és que no és gaire llesta, i la majoria de gent que conec, que la coneixen, també pensen que no és gaire intel·ligent.
Però és que la cosa va més enllà. Cooley creu que Kamala Harris no té cap qualificació ni ha fet cap mèrit per ser a les portes de la presidència del país.
No la van triar per mèrits o per qualificacions. La van triar en base a la diversitat, perquè complia els requisits de Biden. Ser dona i negra. No va arribar aquí per mèrits. Ho va fer perquè Biden, que feia temps que sabíem que tenia demència, va demostrar la seva incapacitat en aquell debat. Ella serà un titella de gent com George Soros i d'altres que són molt radicals.
Visions en efectes molt oposades.
Sí, sí, teníem clar que això passava amb Donald Trump, que generava criteris molt oposats, però veiem que també passa amb Kamala Harris.
Sí, sobretot perquè els seus contraris, la campanya de Trump, estan sent molt contundents. Li vaig preguntar a Nancy O'Malley per què creu que hi ha gent que opina de forma tan contundent i dura contra Kamala Harris.
Crec que hi ha alguns homes que no estan preparats per tenir dones manant, i punt. I ho dic per experiència. Vaig ser la primera dona fiscal del districte i molta gent em preguntava on era el meu cap.
Sí, com si aquesta visió tan diametralment oposada sembla que explica, en part, aquest 50-50 a les enquestes, aquest empat gairebé tècnic de cara a les eleccions de d'aquí una setmana.
Exacte, d'aquí exactament 7 dies. Moltíssimes gràcies, Francesc. Bona nit.
Bona nit.
I els atacs israelians de les últimes hores han deixat uns 90 morts al Líban i un centenar més al nord, a Gaza, entre ells una vintena de nens. Vicent Mifsud.
Israel també ha reconegut la mort de 4 soldats en combat al nord de la franja, tot en el dia en què Hezbollah ha anomenat Naim Qassem nou líder de la milícia xiïta en substitució de l'assassinat Hassan Nasrallah.
Tot plegat mentre creix la pressió internacional per frenar la decisió d'Israel de prohibir l'activitat de l'Agència de l'ONU per als refugiats palestins, la UNRWA.
El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha escrit directament del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, i Noruega ha demanat la intervenció del Tribunal Penal Internacional.
Doncs precisament, la nostra corresponsal, Roser Oliver Olivella, ha visitat el camp de refugiats de Shuafat, a Jerusalem Est, que és una zona molt dependent de l'ajuda de la UNRWA.
Les alumnes d'una de les tres escoles que la UNRWA té al camp de refugiats de Shuafat, a Jerusalem Est, juguen al pati alienes al fet que el col·legi haurà de tancar. Segons la llei aprovada pel Parlament israelià, d'aquí 3 mesos l'Agència de l'ONU per als Refugiats Palestins ja no podrà operar a Israel, i això afectarà de ple aquest camp, perquè la part oriental de la ciutat està sota jurisdicció israeliana des de la seva ocupació el 1967. I què passarà amb els 700 alumnes del camp que van a escoles de la UNRWA? El Shaher Al-Kam és un activista comunitari del camp de refugiats. Està molt preocupat perquè sap que es quedaran sense les escoles, la clínica i tots els serveis socials, financers i humanitaris que els dona la UNRWA.
Què passarà si la UNRWA se'n va? Què passarà amb els nostres drets? Complirà Israel amb els seus deures i ens donarà els nostres drets? Farà les funcions de la UNRWA a l'àrea de Jerusalem?
La normativa aprovada no només afecta territori israelià, també prohibeix que les institucions de l'estat jueu puguin tenir cap relació amb l'UNRWA. Això impactarà directament en la feina de l'organització tant a Cisjordània com a Gaza. A la franja, gairebé la totalitat de la població depèn d'aquesta agència de les Nacions Unides. Sense cooperació amb les autoritats israelianes, l'ajuda no hi podrà entrar.
I també s'embolica la guerra d'Ucraïna. Rússia ha fet uns exercicis militars de dissuasió nuclear enmig de la tensió creixent amb Occident pel desplegament de forces nord-coreanes per donar suport a Moscou en la guerra contra Ucraïna. Les tropes russes, mentrestant, guanyen terreny a Donetsk i el govern ucraïnès anuncia la mobilització de més soldats. Vicent.
L'exèrcit rus ha volgut demostrar la seva capacitat nuclear fent proves amb míssils balístics intercontinentals i de creuer. Vladimir Putin ha supervisat les maniobres, ha assegurat que la major part de l'arsenal nuclear, gairebé el 100%, s'ha modernitzat per fer front a noves amenaces. L'anunci coincideix amb la petició d'Ucraïna que els socis occidentals s'impliquen més en la guerra després del desplegament a Rússia de soldats nord-coreans. El cap de la diplomàcia de Corea del Nord ha visitat Moscou en les últimes hores. L'OTAN i la Unió Europea han protestat per aquesta escalada. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha parlat també amb el seu homòleg sud-coreà i Seul acollirà dilluns que ve una cimera internacional per abordar la crisi. Rússia, mentrestant, ha anunciat que ha ocupat la ciutat de Selidove, amb més de 20.000 habitants abans de la guerra, on hi ha la principal mina de carbó que continuava encara en mans d'Ucraïna. És un avanç important cap a Prokhovsk, que és el principal punt de comunicació a la zona. Ucraïna vol mobilitzar 160.000 persones més durant els pròxims 3 mesos per reforçar el seu exèrcit i poder fer front així als avanços russos.
Gràcies, Vicent. Fem una pausa i de seguida tornem amb novetats musicals.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Les carteres Master van néixer fa 5 anys per viatjar amb tu fins als teus objectius financers. Avui, més de 300.000 clients viatgen amb nosaltres i som líders en gestió delegada de fons. Suma't al viatge. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Des de 6.000 euros, exclusives per a clients assessorats de banca privada i banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions de manera que es poden produir pèrdues.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar. Per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
El dilluns 4 de novembre, Mundo Deportivo celebra quarta gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic on seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini de CaixaBank, Bimbo, Dazón, Renfe, Hyundai, Estrella Damm, Sofascore i Allianz.
Vols que el català arribi a tothom? Òmnium Cultural presenta el Vincles, un projecte perquè qualsevol persona que vulgui saber català tingui algú per aprendre'l. El Vincles són trobades informals entre catalanoparlants i persones que volen practicar el català. Comparteix la llengua fent vincles amb els teus veïns. Inscriu-te al Vincles, vincles.omnium.cat.
A Catalunya Ràdio... Postdates. Al final, tot es resumeix en les formes en què aprenem a retornar a casa. De Jazz, d'Àngels Gregori.
Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura. Catalunya Nit.
La caiguda dels teus ulls, el teu gest arrufant el nas, la ganyota i el relic que t'han anat deixant els anys. M'han fet fi dels genolls, m'he estirat al teu costat, amb mans plenes m'has cuidat.
Això va de veus boniques ara, per això afegim la de Marc Ruiz. Bona nit, Marc.
Bona nit, merci.
A veure, de tant en tant ens agrada fer-ho. Novetats musicals. Comences per Jojet i Maria Ribot, que acaben de publicar aquest disc, Rivera, i que tu ja els vas veure en directe al Mercat de Música Viva de Vic.
Aquell va ser un concert en un espai reduït, amb músiques round, i que va sonar perla. El Trio de Manresa ja ha publicat aquest disc, Rivera, com dius, que és un conjunt de cançons lluminoses que han treballat amb Senyor Chen, per exemple, amb efectes a les veus, ara ja ho estàvem sentint, i una mica més d'electrònica del que és habitual. Però al mateix temps amaga històries profundes que vas descobrint a mesura que les escoltes. Hi va haver Un dia de sol, que és aquesta cançó, sembla que sigui optimista, però en realitat està parlant d'un passat llunyà, des d'un present fosc i un futur que sembla no existir.
Sí, perquè si hi va haver Un dia de sol vol dir que ja gairebé ni ens en recordem.
Fa molts anys, com diu la cançó.
Sí, n'hi hauria d'haver més sovint.
Ça fait bientôt une heure que tu es arrivé, que je t'ai vu t'asseoir à côté. Ça fait bientôt une heure.
I que bé que sona Dominicà a aquesta hora de la nit. Entenc que acaba de treure disc, també.
Doncs sí, mira, he de confessar-te que els discos de versions sinfòniques de pop-rock a mi no m'agraden i que hi ha fracassos sonats d'artistes que m'encanten, com Paul Weller, però que després fan bunyols. Doncs mira, Dominicà m'ha tirat per terra aquest prejudici, perquè acaba de publicar un disc meravellós, Quelque Lumière. És un disc doble on repassa 30 anys de carrera amb clàssics com Le Courage des Oiseaux, Immortel, Le 22 Bar, o aquesta bestialitat que es diu Au revoir mon amour, que sona a mel, a tardor i a pluja.
Dont les yeux sont fermés, qui ne veut pas me connaître ni m'aimer. Au revoir.
I aquesta, que bonica, també.
És una meravella, és la cantant pakistanesa Aruj Aftab, que actua avui, ara mateix deu estar a punt d'acabar el concert a la Sala Apolo de Barcelona i presenta el seu darrer disc, Night Rain, que és molt més jazzístic que no pas això que sentim, perquè aquesta cançó és Mohabbat, d'un disc del 2021, que es diu Vulture Prince, dedicat a son germà, per la qual va guanyar un Grammy i que Barack Obama la va incloure en una de les seves llistes de cançons. És un artista que tant pot fer jazz com cançons a mig camí entre la música clàssica de l'Índia, la música sufí pakistanesa i el minimalisme o l'electrònica. Viu a Nova York i canta en urdu i en anglès i fa aquestes meravelles.
Aruj Aftab.
Aruj Aftab.
Apuntada. La pronúncia no és bona, però me l'he apuntat bé. L'escoltarem. Gràcies, Marc.
Vosaltres. Let me introduce you to the featherweight queen. She got Hollywood eyes, but she can't shoot what she sees.
Avui estem molt pendents del temps i aquesta és la cançó que la Gemma Puig ha escollit per fer-nos la previsió per demà. Gemma, bona nit de nou.
Bona nit, Manel. Doncs sí, avui estem molt i molt pendents i, per tant, aquesta cançó dels Killers, que es diu Precaució, es diu Caixón, per tant, Precaució, perquè no ens arriba la banda més activa a nosaltres, de la que ha tingut aquesta gota freda cap al País Valencià, però igualment va pujant i, per tant, aquesta matinada i demà, durant tot el dia, haurem d'estar pendents també dels ruixats, les tempestes que poden ser localment intenses, sobretot a la costa i al prelitoral, i on seran més persistents serà cap a les Terres de l'Ebre, amb aquests avisos no només d'intensitat, sinó també de acumulació de més de 100 litres. I a més, doncs, amb aquest temporal de llevant que portarà onades que poden passar dels 2,5 metres des de la costa central fins a l'Ebre. Per tant, molta precaució, rius, rieres, perquè no ens arriba de forma tan activa com el País Valencià, però igualment també tindrem els efectes de la dana a casa nostra.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Gemma. Això, precaució a tothom. No es preveu que sigui tan greu com el que estem veient al País Valencià, però no està de més sempre a vigilar, perquè avui hem parlat amb gent que tampoc s'esperava que tindrien aquesta situació que hem anat explicant. Moltíssimes gràcies, Gemma. Fins demà.
Fins demà. Bona nit.
Bona nit.